Tema que és com enfortir l'autoestima. Ens farem uns moments de silenci. Moltes gràcies. I aquest telèfon que ha sonat ha sigut un recordatori per tothom. Si algú encara el té en marxa, que em desconnecti, si us plau. Brahma Kumaris és una entitat internacional que promou tot tipus d'activitats perquè la persona se senti més segura de si mateixa. Temes de pensament positiu, de superació de l'estrès, meditació, tot allò que ens pot ajudar a sentir-nos millor i a viure una vida amb més plenitud. I justament el tema d'aquesta tarda és un dels temes bàsics per a aquesta plenitud personal. Hi ha molta gent que demana aquesta estimació per part dels altres, però no tothom pensa que potser l'estimació hauria de sortir també d'un mateix i estimar-nos tots plegats una miqueta més a nivell personal. I ara que estem a dimecres i després de festes han passat només 3 dies, ha sigut curiós perquè potser altres anys no m'hi havia fixat tant, però en aquests dies algunes persones m'han dit: menys mal que s'han acabat les festes. Sí? Ai, algunes diuen, especialment algunes mestresses de casa diuen que sí. És curiós perquè, tot i que són moments doncs per compartir amb la família i realment d'estimació, i no és que no hagin anat bé, segurament han anat bé per la majoria, però tot i així, inclús situacions que haurien de ser de plenitud a tots nivells, també es converteixen en situacions generadores d'estrès, en situacions en les que et treuen de la normalitat i que a vegades ja torna a venir de gust tornar a tenir el ritme de cada dia. Però potser si hi hagués més aquesta fortalesa interna, aquest estar a gust amb un mateix, aquest sentir-se ple, no importa el que pugui passar fora, si hi hagués aquest tipus de fortalesa interna i aquest equilibri, passés el que passés fora, ens mantindríem en un cert nivell d'estabilitat o d'equilibri emocional inclús. Perquè és una opció que té cadascú, el fet de tenir dubtes sobre si mateix o sentir-se segur sobre si mateix. Podem pensar: no sóc lo suficientment vàlida per fer certes coses, no em sento segura, no sóc bona per tal i tal cosa, no? A vegades tenim enfortit aquest sentiment de no puc, no puc, no puc. Això va creant dubtes en un mateix. I quan hi ha dubtes en un mateix, el que fa és que també et sents indigne. Potser no ho diem amb aquestes paraules, però el sentiment de no ser capaç, aquest sentiment d'indignitat, és com si t'anés tallant totes les diferents possibilitats que tens per créixer. Aquesta és una opció, el fet de tenir dubtes, i que moltes vegades també no és que vinguin per part d'un mateix, moltes vegades venen per part d'altres persones. Quan altres ens diuen una i una altra vegada: no ho faràs bé, amb això t'atreveixes, tu creus que pots, no? I aquest anar insistint en el que tu no ets vàlid també et reforça aquesta indignitat. I arribes a pensar que potser és veritat, potser sí que no ho faré prou bé. I amb el dubte de l'altre enforteixes el teu propi dubte en tu mateix. I això genera una gran debilitat interna. Et sents petitet i a vegades davant de situacions tampoc massa grans et sents ben, ben petit. És una opció tenir dubtes sobre un mateix i per tant sentir-se indigne. Tenim una altra opció també, que és el pensar que puc, que sóc capaç, que crec en mi. Sí? Creuen en si mateixos? És un regal. La veritat és que és un regal anar cultivant aquest sentiment d'estimació cap a un mateix. Però quan vas sentint que sí, que pots, que ets capaç, que allò que pensaves que mai haguessis sigut capaç de fer, ets capaç de fer-ho, i quan te n'adones que és veritat, de que ho pots fer, et fa sentir tan bé. Et fa sentir molt bé sempre i quan ens mantinguem en el punt on l'autoestima s'equilibra amb una certa humilitat. Perquè també he vist persones que en nom de l'autoestima el que estan desenvolupant és una mica d'arrogància. Si no arrogància del tot. És a dir, en nom de l'autoestima hi ha moltes persones que es posen medalles i aparentment tenen una certa façana i sembla que siguin persones molt fortes. Però inclús darrere d'aquestes façanes estables, fermes, segures, en moments de solitud, quan aquestes persones arriben a casa i es troben soles, potser, és en aquests moments on torna a sortir la feblesa. És en aquests moments on dius, ah, doncs, no m'acabo de sentir bé. I és aquí on es pot veure aquest desequilibri entre el que un pot sentir per dins i el que realment està transmetent fora. Per això, quina opció triem? Aquesta opció que em farà sentir indigna? O bé, prefereixo també sentir-me capaç i pensar que sí, que és possible, que ho puc aconseguir? I això suposa un treball de transformació personal prou intens. No és que passis d'una opció a l'altra així perquè ho decideixo i ja està, perquè els hàbits estan molt arrelats. Quan tenim uns certs comportaments, com uns certs patrons de comportament a la nostra personalitat, no és tan fàcil canviar-los. No es canvien de la nit al dia. Sí que ens en podem adonar, i el primer pas per la transformació personal és adonar-te'n d'allò que has de canviar. Aquest és el primer pas. Quan aquest primer pas ja s'ha produït, o segueixes revisant-te de tant en tant, fent moments de reflexió o d'interiorització per revisar-te, el següent pas serà important, però el més important ja l'has fet, que és pensar que hi ha alguna cosa aquí dins que haig de canviar. Que hi ha una part de mi que pot ser millor. I és cert, realment tots tenim la força per ser com realment volem ser. La força, el potencial ja és. El que es tracta és de descobrir-lo, de superar tot allò que em fa patir, tot allò que penso si puc, i llavors ve aquest pensament, que diu no pots. És com en els dibuixos animats, que a vegades hi dibuixen amb una espatlla l'angelet i a l'altra espatlla el dimoniet, que diu, sí, surt el dimoni, no pots, i l'altre, que sí, que tu seràs capaç. Doncs aquestes dues veuetes ens parlen per dins. I quan et surt la veu negativa, la veu pessimista, la veu que diu, no, aquest any tampoc ho aconseguiràs, aquest any... No? Quan surt aquesta veu, et fas petit. Però de sobte surt l'altra, i diu, vinga, va, que pots. És igual el que digui l'altre. Però no hi estem tan acostumats encara. Aquest hàbit s'ha d'enfortir encara més. És a dir, si hi ha un cert patró, un hàbit, una manera de pensar molt habitual, no puc, això ja està creat. Per tant, l'altre hàbit l'haig d'anar creant també, i depèn de mi. Això és un esforç, que potser la paraula no ens agrada massa, però de fet no ens hem d'enganyar, suposa un mínim d'esforç personal perquè es produeixi el canvi. Però quan ja fem aquest primer pas per dir sí, sóc capaç, en aquest procés de canvi que pot produir-se al llarg de tota la vida, no estem parlant d'un canvi molt petit perquè això és, succeeix amb el pas del temps, però sí que aquí és on ens n'adonem quan poc ens estimem. I en aquests moments és com si ens haguéssim de tractar com si fóssim un nen petit. Com tractem a un nen petit? El tractem amb carinyo, amb molt d'amor, intentant que estigui el més abrigadet possible, més cuidat possible, que tingui l'estimació. Oi que un nen petit sembla, només de veure'l ja penses que l'has d'agafar i que l'has de caronar i acariciar, oi que sí? I això no ho fem amb nosaltres. No pensem que també internament hi ha un nen petit, una nena petita, que està aquí dins, a la nostra personalitat, i que ens hem de cuidar també. Ens hem de mimar també. Actuem massa bruscament, en general. Bruscament amb els altres, però també amb un mateix. I no ens dediquem el temps que potser ens hauríem de dedicar. Per exemple, aquest Nadal, s'han fet algun regal vostès mateixos? Sí? Una cara molt alegre per allà? Sí? No? Però pels altres? Ha fet regals als altres? Ah, pels altres sí. Oi? Sí? No? Crec que és important aquestes petites coses, aquests petits detalls, no cal que siguin grans coses, però estimar-te. I doncs, això serà el meu regal de Nadal. Jo també me n'he fet un. Pot ser una cosa insignificant, no cal que siguin grans coses, però mostrar petits fets, petites coses que mostrin que t'estimes. Demà mateix es pot fer un regal. Qualsevol dia és un bon dia per fer-se un regal. Perquè ens el mereixem. No hem pensat mai així. No ens ho han ensenyat a pensar així. Inclús ens han ensenyat que el dedicar-se un temps per un mateix és egoisme. Que hem d'estar tota la vida donant als altres. I és cert, no estic dient que no ho hàgim de fer. No vol dir que no ho hàgim de fer, de donar-nos als altres. Però que no arribi un moment que dius, i per mi què he fet? Tota la vida dedicada al marit, o a l'esposa, o als fills, o a la feina, o als amics. I per mi? Què he fet per mi? Doncs mai és tard per començar a estimar-se. Mai, mai, mai és tard. I no ho veiem com un egoisme, sinó com una preparació personal per seguir donant als altres. Aquest és el que fa la diferència entre l'arrogància que explicava abans i l'autorespecte entès com a autorespecte, com a autoestima, com a confiança en un mateix. En el moment en el que únicament penses en tu per omplir-te tu, doncs s'acaba aquí i ja està. Ara, quan tu sents que pots arribar a ser una persona més pacífica, però perquè també com a conseqüència de la teva pau seràs capaç de transmetre aquesta pau als altres, llavors ja no es veu com a arrogància, sinó que és un omplir-se per després seguir donant. Però també, i en aquest procés de transformació personal que estava dient, hem de reconèixer les nostres limitacions. Tampoc pensar que ens podem menjar el món ara perquè doncs, decideixo tenir autoestima, doncs ja està. No, hem de reconèixer les nostres limitacions. I les limitacions poden venir inclús per la salut. La salut física, la salut doncs, que ens pot impedir fer certes coses quan les volem fer. Per exemple, o per situacions de feina, o per incompatibilitats d'horari, que t'agradaria fer més coses de les que fas, són situacions que et limiten. O haver d'estar cuidant d'algun familiar perquè està malalt, per exemple. Són situacions que pots veure com a frens, com a obstacles, en fer allò que tu t'agradaria fer per dedicar-te el temps que tu t'hauries de dedicar. Però tot i així, tampoc sentir-se malament per això. També reconèixer, doncs bé, ara en aquest moment tinc aquestes limitacions. No vol dir que les hagi de tenir sempre, però ara és la situació com és. El fet d'acceptar les coses que ens van venint és una manera d'estimar-nos també. No de voler lluitar amb les situacions o amb les persones que ens venen al davant. No voler lluitar, perquè aquest esperit de lluita també fa que generis en tu una part de violència que és incompatible amb el que estem parlant, com és l'amor, l'estimació, la confiança en un mateix. Però sí reconèixer quines són les teves limitacions. I el que és molt important en tema d'autoestima és creure en tu mateix. És el que també no es fa servir tant aquesta paraula actualment, però és el tema de la fe. Tenir fe en un mateix, creure en un mateix, pensar que és possible, perquè ho sento per dins. Ja no només perquè potser algú des de fora m'ho digui, sinó perquè des de dins crec que sóc capaç. Que fins avui potser no m'he sentit així, és igual, però almenys ara estic oberta a la possibilitat de creure en mi. Una persona que creu en si mateixa, el fet de creure en si mateixa, és de les millors coses que li poden passar. Perquè quan creus en tu, a tots nivells les coses et ponen. A tots nivells les coses milloren. Per exemple, coneixo una persona que està passant greus dificultats ara mateix. Les dificultats que està tenint externament les està reflectint en la seva salut. La seva salut se n'està ressentint. Però alhora, el seu aspecte físic és de pensar, pobra dona, però què li passa? La veus pel carrer? La vaig trobar no fa massa. I em vaig haver de mossegar la llengua per dir, caram, que malament que estàs. Saben quan algú està molt malament i li veus a la cara que... Doncs, tot per no acceptar una situació actual que té en aquest moment. I això li està afectant, que l'està fent mal. L'està fent mal per dins inclús, no? No només a nivell físic, sinó a nivell emocional també. Llavors podem veure com es correspon la part interna amb la part externa. Al mateix temps, aquesta dona, com que no se sent ara bé per dins, tampoc li funcionaran bé les coses per fora. És recíproc una cosa amb l'altra. Ara, en canvi, persones animades, positives, creatives, el que pensen, a veure, què puc fer per superar aquesta situació, persones amb apertura mental, encara que les coses no siguin tan fàcils com podrien ser, aquestes persones superen les situacions amb molta més facilitat. Pel seu propi estat d'ànim. Pel teu propi estat d'ànim, ets capaç de trobar una feina millor. Ets capaç de fer coses que altres persones dirien, però què t'has pensat? Recordo, fa uns anys, vaig deixar la feina que tenia per anar-me'n a València, a viure a València, i és allà col·laborava amb les activitats també de Brahma Kumaris. Quan li vaig dir al meu jefe que me n'anava, no va estar massa contenta que marxés, però a més em va dir, però ja deus tenir feina, oi? Dic, ah, no, ja la trobaré quan arribi a València la feina. Se m'ha quedat mirant molt bé, dir, però aquesta què s'ha pensat? Doncs evidentment vaig trobar la feina quan vaig arribar a València, i millor feina que la que tenia amb aquell senyor. Però per què? Perquè jo anava amb tota la seguretat de que les coses m'anirien bé. No vaig pensar, oi, i si no va bé, i si això, i si allò, i si tal. No? Home, també és cert doncs, que era bastant jove i tenia bastantes possibilitats de cara endavant, no? I potser doncs, d'aquí uns anys no faria una cosa així, perquè quan més gran et fas més costa trobar feina. Però independentment, amb aquesta força que tu pots tenir per dins, les coses també et corresponen. Ara, el primer pas és tenir aquesta fe, aquest creure en tu mateix. I aquesta seguretat és com si per dins hi hagués com una solidesa que no s'ha de mostrar externament. És a dir, una persona que és aquesta façana que us deia abans no correspon amb la debilitat que hi pot haver dins. Ara, la fortalesa interna no s'ha de mostrar amb fortalesa externa, perquè es mostra moltes vegades amb duresa. És diferent la fortalesa que la duresa. S'entén la diferència? Una cosa és ser dur i una altra cosa és ser fort. És diferent. Per fortalesa em refereixo a aquesta serenor, aquesta quietud que et fa veure les coses amb una perspectiva molt més àmplia. I veient les coses amb una perspectiva més àmplia, tens també una capacitat més gran per prendre decisions. Perquè quan no tens fe en tu, no creus en tu, no saps, si preguntes, i tu què faries? I tu? Però no saps massa. Hi ha moltes persones amb una gran incertesa, amb una gran... dubtes per qualsevol cosa. Falta aquesta seguretat. I que si a tot i així m'equivoco, doncs no haurà passat res. També s'aprèn de les equivocacions. Està obert a les opinions dels altres, si et poden guiar en algun consell, això està bé. Però que si tot i així prens una decisió que és errònia, si et sents fort per dins, sentiràs que inclús allò es converteix en un mitjà d'aprenentatge. No servirà per enfonsar-te encara més. I també aquest estat de fortalesa fa que ens puguem mirar les situacions de la vida com si fóssim observadors. I trobo una experiència interessant aquesta. És a dir, per exemple, no, vostès ara estan aquí i estan mirant com observadors, com quan un va al teatre, que mira endavant i només a veure les coses que passen. No t'impliques tant com la persona que hi està aquí. És un observador, senzillament. És també interessant fer aquesta, tenir aquesta visió a les coses del dia a dia. Observar. Ens impliquem, perquè també és natural que ens impliquem, a nivell de sentiments, d'emocions, és lògic que formem, que visquem les coses que vivim, de les coses de les que formem part. Però, tot i així, deslligar-nos una miqueta. Que les coses no ens creïn tant impacte dins nostre. Perquè quan les coses són positives i van bé i doncs hi ha bon sentiment, perfecte. Però si al mateix temps estic també absorbint de la mateixa manera les coses que són una mica negatives, o bastant negatives o agressives, tot això també m'ho estic quedant dins. Posaré un exemple. Fa uns quants anys, aquestes dates aproximadament, finals d'any, principis d'any, vaig rebre un missatge per e-mail absolutament agressiu, o sigui, d'aquelles coses que dius, però què s'ha cregut aquesta persona? Però què s'ha pensat? No? Això és la primera reacció que vaig tenir en aquell moment. I en aquestes dates me n'en recordo gairebé cada any. En aquestes dates vaig rebre aquest e-mail, tal. Doncs bé, aquest any ha tornat a passar el mateix. I de la mateixa persona. Dia 1, dia 2, més o menys. Em vaig felicitar després d'haver-lo llegit. Perquè havia sigut una situació molt similar. Però aquest any vaig posar així com si ho estigués observant, com si allò no tingués res a veure amb mi mentre l'estava llegint. Vaig acabar de llegir i vaig pensar, i ara què? Jo no vull perdre la meva felicitat. De qui és la meva felicitat? Meva o de la persona que escriu aquest missatge? Depèn de mi que la perdi. És una opció. Tot són opcions a la vida, tot. Inclús el fet de patir o no patir, ser feliç o no ser-ne. Tot és una opció. Doncs aquest dia vaig decidir que jo no volia perdre la felicitat per aquest email que aquesta persona havia decidit enviar-me. Vaig deixar al cap d'uns dies. No m'has contestat. Bueno, van passar uns dies més. Després vaig contestar, tranquil·lament, donant el meu punt de vista. I ja està, no ha passat res. La situació era la mateixa que fa uns quants anys. Però aquesta vegada he decidit tractar amb aquesta situació d'una manera completament diferent. És una opció. I després, quan succeeixen coses que dius que bé que aquesta vegada ja he pogut respondre d'aquesta manera, et sents molt feliç. És com dir, doncs, bueno, si tot és un procés de transformació, i això no vol dir que demà passi alguna cosa. Però en aquest procés també hem de reconèixer els guanys que anem tenint. I si, per exemple, doncs, avui hi ha una cosa que m'ha molestat i demà ja no em molesto, o em molesta menys, no vol dir que no em molesti, però potser em molesta menys, doncs ja ha sigut un guany. I anar veient els canvis que un va fent. I algunes persones d'aquí no les coneixo, no les he vistes abans, però d'altres sí. I segurament que les persones que sí que hi han practicat algun tipus doncs, de relaxació, meditació, o cursos d'autoestima, pensament positiu, estic segura i convençuda que hi ha hagut algun canvi positiu en les seves vides. Sí? És a dir, que no pot quedar en la indiferència. Tot allò que un fa a nivell personal, a nivell de creixement personal, no queda en el no-res. No és possible. I encara que siguis un temps que diguis m'he oblidat o no he practicat o m'he desconnectat totalment, o... tot i així, hi ha alguna cosa que ha quedat a dins. És com si hi hagués un llum, saben aquests llums que es van regulant mica en mica, que hi ha una palanqueta que vas augmentant el llum, no? Pot ser que hi hagi algun moment que sembla que la llum s'hagi d'anar a apagar, però no s'apaga del tot. Segueix aquesta brillantor per dins, aquest llum per dins, i saps que quan tu decideixes pots tornar a tocar la palanqueta perquè hi hagi més intensitat de llum. Això és el que succeeix en el procés de transformació personal, on un es va adonant del canvi que va fent i, sense perdre mai de vista, el canvi que encara haig de fer. Per un costat, el ser un observador ens pot ajudar, però una altra cosa que ens ajuda molt en temes d'autoestima és sempre pensar que estic aprenent. No pensar mai, ja ho sé tot, o ningú més em pot ensenyar mai més res, o tots, des de nens a persones ben grans, des de qualsevol situació, estar oberts a l'aprenentatge que allò ens pot oferir. Perquè en el moment en el que ens tanquem, en el moment en el que penso, ja ho sé, o jo amb el que practico ja en tinc prou, o en aquest moment estem tallant les ales al nostre creixement personal. Llavors, sempre pensar que en tot cas, o ara mateix, estem compartint potser una experiència o un aprenentatge, però això és aprenentatge, no és mai pensar, jo ja ho sé. Perquè, com deia abans, el tema del creixement personal és un aprenentatge de per vida. Això també em fa bastanta gràcia quan venen persones que volen fer els cursos al centre i diuen, i en quant de temps ja aprendré a meditar i ja sabré viure en pau i felicitat? Doncs miri, escolti, això no és com prendre's una aspirina. Depèn de l'interès de cadascú, de la pràctica de cadascú, de quan disciplinat és cadascú amb si mateix, de quan ho consideres una prioritat en la teva vida. Depèn de tantes coses, però en primer lloc depèn, evidentment, d'un mateix. Llavors, és un mateix el que pot allargar o escurçar aquest procés personal. Però sí que, sigui com sigui, és un aprenentatge per tota la vida. I no és per dir, doncs, caram, no hi arribarem mai. No, perquè en aquest procés, mentre hi anem arribant, mentre anem augmentant la nostra autoestima, ho hem de viure amb felicitat. No hem d'esperar a tenir autoestima per pensar que serem feliços o que viurem amb més pau, amb més serenor o amb més calma. No, sinó que a mesura que la vaig enfortint, doncs també en aquesta mateixa mesura em vaig trobant millor. I els resultats es poden veure. I es veuen els resultats no tant en la pràctica personal que un mateix pugui fer, per exemple, de tècniques com la meditació, que després en parlaré més i que ens pot ajudar, sinó que els beneficis on més es veuen és en el dia a dia. I quan dius, ai caram, avui he reaccionat de manera diferent, avui això no m'ha afectat, o avui a la feina m'han dit no sé què i doncs, mira, no... És en el dia a dia quan vas veient el fruit. I és en el dia a dia quan vas podent sentir més aquesta fortalesa, aquesta quietud. I aquest amor també per un aspecte que normalment no se'n parla, que és amor cap al silenci. Quan et ve de gust d'estar en silenci. Que això tampoc vol dir allunyar-se de la relació amb els altres, ni molt menys. Vull dir, són persones amb vides socials, no? Però que al mateix temps també ens ve de gust estar en silenci. I dius, ai, doncs avui tinc ganes d'arribar a casa i asseure'm i estar a mi mateixa. No arribar a casa i el que fa molta gent, que és apretar un botó, sigui la tele, sigui la ràdio, perquè hi hagi algú de soroll a casa. Sembla que em sento acompanyada. No. A mesura que vas fent aquest treball que et manté més en contacte amb tu mateix, el que estàs fent és desenvolupar més ganes d'estar en silenci. Perquè, per exemple, un dels mètodes que fem servir en el curs d'autoestima, que per cert és un dels cursos més nombrosos de qualsevol curs que fem al centre, l'autoestima sempre és un tema que saps que hi haurà èxit assegurat. Doncs una de les tècniques que fem servir és la meditació. La meditació que, així com anys enrere, semblava que era únicament una tècnica que venia d'Orient i que doncs, els hippies de per aquí la van introduir. Fa gràcia perquè hi vaig estar a Sabadell a una conferència i em van trucar abans de Ràdio Sabadell per fer-me l'entrevista i me n'estava al telèfon en directe per fer-me les preguntes que m'havien de fer. Es va sentir una música així oriental i em van presentar dient que als anys 60 amb el moviment hippie tal i qual, com si la meditació únicament fos el que encara es recorda d'aquella època. I bé, doncs sí que va ser els inicis, no? Almenys a Occident. Però un dels canvis que estem notant és que cada vegada més hi ha més demanda de practicar tècniques de meditació en entorns que abans era impensable. I concretament el tema de l'empresa. Hi ha bastantes empreses actualment que hi estem anant per fer sessions de meditació. Una d'elles al migdia. Al migdia, a l'hora que tenen la pausa pel dinar, mitja hora de tècniques. Ells ho han presentat com a tècniques de relaxació i meditació. És un exemple només dels molts altres que us podria explicar. És a dir, que el que en un temps llunyà semblava doncs, que fos un invent que practicaven uns quants així innovadors, per dir-ho d'alguna manera, cada vegada s'està veient més el benefici que ens pot aportar, per exemple, una pràctica com la meditació, en el dia a dia de les persones més occidentalitzades que ens puguem imaginar o més estressades que ens puguem imaginar. Perquè meditar no és res estrany, senzillament és dedicar-se un temps per un mateix. I la meditació que practiquem no ens cal ni cap postura concret, ni cap mantra en concret, ni... És una meditació ben senzilla en el que l'únic que ens fa falta és estar predisposats a passar una estona amb nosaltres mateixos. Res més. Si estem en un lloc que ho pot facilitar, doncs una llum més agradable o un olor més agradable o tot això està bé. Però mai arribar a dependre d'aquests factors externs. Si no, doncs és aquest temps per estar amb un mateix, que pot començar amb una relaxació física, per exemple, un prendre consciència del aquí i ara, que pot semblar el més normal del món, però no és el més normal del món. Ara estem aquí, però el cap i el cor estan aquí, o potser estem pensant en el sopar que hem deixat a mig fer a casa. On estem? Estem aquí? Meditar és ser conscients del present. I és una actitud que a mesura que es va practicant, després en el dia a dia trobes molt més benefici. Ho aprofites molt més perquè aprens a viure concentrat en allò que estàs fent en el dia a dia. Que parles per telèfon, dediques l'atenció que requereix aquella trucada. O que estàs preparant no sé, el dinar, o estàs a la feina, o el que sigui. Aprens a estar molt més concentrat perquè ja hi ha la pràctica prèvia de la concentració. I aquest moment, per estar amb un mateix, també et posa en contacte amb aquella part de tu que normalment tens una mica descuidada. Em refereixo que ens sabem descriure no? per les etiquetes que ens posem. Doncs la professió que tinc, o l'aparença física que tinc, o la nacionalitat, etc. No? Totes aquestes etiquetes que ens pengen i que ens pengem per identificar-nos i per descriure'ns. Però llavors hi ha tota aquella part que té a veure amb els sentiments, les emocions, els desitjos, la manera de pensar, com ens trobem per dintre. S'han preguntat alguna vegada com estan? Sona inclús una mica estranya la pregunta, però oi que quan ens trobem algú pel carrer ens interessem pels altres? I què els diem? Què els preguntem als altres quan ens els trobem pel carrer? Com estàs? Ens interessem pels altres. Què més volem saber? Què més volem saber quan ens trobem pel carrer? Si estan bé de salut, com els va la feina, com està la família, oi? Però també ens interessa saber com estan per dins, tot i que moltes vegades aquesta pregunta no la responem. Contestem per les coses externes, no pas per les internes. Però de tant en tant, i crec que inclús cada dia, ens hauríem de fer aquesta pregunta. Especialment quan ens veiem al mirall pel matí, preguntar-nos, com estàs? Em preguntes a aquell que hi ha allà al davant, com estàs? Sembla una mica estranya la pregunta, però realment ens ho hem de preguntar cada dia i unes quantes vegades. Estic trista, angoixada, nerviosa... Doncs per què? Per què estic així? I reflexionar una miqueta, dedicar-te un temps a escoltar els teus sentiments. o estic alegre, estic entusiasmada, serà un gran dia avui, serà un dia fantàstic, que bé aquest any nou. Ens plantegem quins objectius tenim de cara a aquest any que acabem d'estrenar? O doncs serà un any com qualsevol altre? Aquest temps, i si encara no ho han fet, els recomano que ho facin. Que dediquin una estona, potser durant el cap de setmana o quan considerin que tenen un temps per estar amb si mateixos, per pensar què esperem d'aquest any. Quan arribem al dia 1 de gener de l'any 2009, com ens agradaria estar? Com ens agradaria estar? Com ens agradaria trobar-nos per dins? Una cosa són les, potser sí, expectatives que puguem tenir a nivell de millora professional o familiar. Tot això també són aspectes a considerar. Però també, com m'agradaria estar? Si penso d'aquí un any, com m'agradaria estar? Potser ara estic una mica deprimida o... És igual, cadascú sap com es troba per dins. Doncs d'aquí un any, com m'agradaria estar? I plantejar-se objectius. No se'ns ensenya a fer això normalment, però és del tot important si volem que aquest any, 2008, sigui un any de creixement personal. Un any on em pugui enfortir més i una persona més forta és una persona més lliure. Va molt associada la fortalesa amb la llibertat. Perquè quan no et sents fort, tampoc et sents lliure de ser qui realment ets. Estàs en funció de les expectatives que altres poden tenir de tu. Haig d'actuar així perquè aquesta persona espera que respongui d'aquesta manera. Haig de fer això. És prou complicat, eh? Però inconscientment funcionem bastant d'aquesta manera. Ara, quan hi ha una fortalesa més gran, al mateix temps i proporcionalment, va creixent també la llibertat. Que estiguem lliures no vol dir que ens sentim lliures. I això sempre ho recordo, m'ho va dir una dona de la presó una vegada, fent un curs allà. Deia, des de que he après a meditar, mai m'he sentit tan lliure com aquí. I clar, jo vaig, entro i surto, però quan algú hi és i s'hi queda, uns quants anys més, que digui que allà és el lloc on més lliure s'ha sentit, realment em va impactar. És d'aquestes coses que veus que la llibertat té a veure amb l'espai de claretat intern. I es produeix també quan hi ha un equilibri entre el que pot ser la part del cap i la part del cor. Que tot té a veure amb l'autoestima també. Vull dir, estimar-se no vol dir que oblidem la part més mental o intel·lectual. No, aquesta part la desenvolupem igual. Però que també estigui equilibrada amb la part més interna, amb la part més profunda. Perquè, per exemple, un exemple del que he dit abans. Haig de creure a mi mateixa. Val. Puc tenir aquesta creença o aquesta fe de que haig de creure a mi mateixa. Però de moment això és un pensament. No és una experiència encara. En primer lloc, forma part de la intel·lectualitat, no? És a dir, del pensament, de la ment. Però en el moment en el que vaig de veritat creient en mi mateixa, llavors aquest pensament que estava al cap ja arriba al cor. Ja ho puc transmetre amb algun tipus de sentiment. S'entén això? Perquè si no, quan parlem d'autoestima, doncs ara l'explicació pot ser teòrica, si volen, però després és cadascú que ho ha de fer arribar a l'experiència. I aquest equilibri, cap i cor, també al mig, està l'autoestima. Podríem seguir parlant i parlant i parlant, però ja, abans no se m'oblidi, hi ha un llibre que tracta bastant aquest tema i no voldria passar per alt presentar-lo. Es diu Avanzar, senderos hacia el crecimiento personal. Aquest és un llibre que va escriure una treballadora social. Una persona que va escriure aquest llibre pensant en les persones en situació de dependència, de falta d'integració social. Hi ha un apartat bastant ampli que parla del tema de l'autoestima, però que és útil per qualsevol de nosaltres i que tracta bastant dels temes que he parlat avui, que sàpiguen que existeix i alhora també qui vulgui va acompanyat d'un parell de CDs que ens poden guiar també en aquesta experiència de visualització o de meditació per anar enfortint-nos per dins. Doncs, per acabar, farem una pràctica de relaxació, de meditació. Però abans, si algú té alguna pregunta, podríem aprofitar ara uns minutets per preguntes. Sí. Sí, sí. Es decir, ampliaré esto un poquito más, si acaso. Cuando las cosas van bien, estamos contentos, ¿verdad? Cuando algo es positivo, nos sentimos a gusto con eso. Pero cuando algo es negativo, el ser capaz de ver lo positivo también en eso negativo, eso tiene mérito. Y es eso lo que nos hace crecer. Y para poder dar ese cambio de lo negativo a lo positivo, la visión de ser un observador nos puede ayudar mucho. Entonces, verlo, algo bueno, bien, algo no tan bueno, verlo también como algo constructivo en el momento en el que soy capaz de darle la vuelta. Puedo pensar, fíjate, ¿por qué me pasa a mí? ¿Y ahora qué? ¿Y qué voy a hacer? Y... O bien puedo pensar, vale, la situación es esta, no me la esperaba. Pero esta es la situación. ¿De qué forma pienso que eso me puede ayudar a mí como persona a crecer? Y veremos cómo situaciones que hubiéramos considerado de lo peor que nos podía haber sucedido, aún y así, quizás con el tiempo, no en ese momento, pero quizás con el tiempo nos hemos dado cuenta de que incluso eso fue beneficioso. Aún más que lo bueno. Bueno, lo bueno también está bien que pasen cosas buenas, ¿eh? También está bien que sucedan cosas buenas y que sirvan para darnos cuenta de que hay mucha gente buena en el mundo. También es bueno verlo así. O sea, que nos enseñan las noticias lo más negativo y las cosas, ya sabemos lo que nos enseñan por la tele y es una parte de la realidad, una parte de la realidad. Que eso no menosprecie todo otro trabajo muy intenso que un buen número de personas están también realizando. Y eso no se suele decir. Y también reconocer esa otra parte ayuda a fortalecer esa bondad que ya hay en las personas, en todas las personas, incluso en aquellas que no reconocen su parte de bondad. Incluso en ellas hay algo de bondad también. ¿Qué más?
Siempre está guiada por el corazón. ¿Qué tiene que hacer para pensar un poco con la cabeza?
También, también. Sí, no solo, quizás me he enfocado más, que hay personas que utilizan más la cabeza, pero hay personas que utilizan más el corazón y se dejan llevar más por impulsos, quizás, o corazonadas, por la intuición, que también está muy bien, ¿eh? Dejarse llevar por la intuición. Todo es el punto de equilibrio. Utilizar tanto una parte como la otra. Saber que no solo somos corazón y que no solo somos cabeza. Y entonces ya es la propia elección y el propio discernimiento lo que te ayudan en cada momento, qué es lo que debes hacer o también aumentar tu perspectiva. De nuevo vuelvo a la visión del observador más desde fuera y tendrás más perspectiva para ver en ese momento qué es lo más adecuado. ¿Algo más? No. Entonces, faríem ara una pràctica de relaxació. Posarem l'esquena recta. Es poden abaixar una miqueta els llums? Ara el que farem en aquesta estona, amb una música de fons, tenir uns pensaments que ens poden servir per guiar-nos en aquests moments, i és això el que es tractaria de fer en aquests moments de reflexió, en aquests moments que es dediquin per vostès mateixos. Començarem relaxant les cames i els peus. Ens podem bellugar lleugerament, sentint com les cames i els peus es van alliberant de la tensió. I el mateix amb els braços i les mans. Els belluguem. I sentim com la tensió va desapareixent a través dels dits de les mans. Fem la respiració més profunda. A l'inspirar i el treure l'aire. I a l'inspirar, penso que m'omplo de pau i tranquil·litat. I al treure l'aire, em desprenc de la tensió i les preocupacions. A l'inspirar, inspiro també pau i tranquil·litat. I al treure l'aire, deixo anar també la por i les preocupacions. Segueixo acompanyant la respiració amb aquests pensaments, mentre relaxo l'estómac. El cos està cada vegada més i més relaxat. Moc les espatlles suaument, també sentint com aquesta part del cos es va relaxant. I el mateix amb el coll. Bellugar el coll a un costat, a l'altre, però ben a poc. És agradable la sensació de no tenir pressa. I finalment, relaxo els muscles de la cara. I amb el cos més relaxat, pren consciència ara d'aquest instant, d'aquest espai. Em faig conscient de l'aquí i ara. I dedico aquests moments a estar a mi mateixa. I a mesura que concentro la meva atenció en l'interior, experimento pau. Penso en la pau i sento la pau. al mateix temps. Experimento també la gran capacitat que tinc per estimar. Per estimar els altres, estimar la natura i estimar-me a mi mateixa també. Ara aprecio i valoro la vida. Aprecio aquests moments. Moments de calma, de quietud. Ara sé que sóc capaç. I mentre ho penso, em sento més forta per dins. Perquè reconeixo que en mi hi ha la força, hi ha un gran potencial per fer tot allò que em proposi. Perquè les eines per fer-ho estan en mi. Ja no cal que busqui més fora. Ara puc buscar i trobo dins meu. I alhora puc sentir també una energia que m'ajuda i m'acompanya, que em fa adonar de que realment sóc capaç. I disfruto d'aquests moments d'estar en silenci, en aquest silenci que hi ha en el meu profund. Sento, escolto el silenci. Tornem a respirar profundament mentre belluguem els peus, les mans, estirem una miqueta. Doncs això és el que podem practicar cada dia. Sí, ho farem aquest any? Aquest any sí? Tot comença amb un bon propòsit. I abans de marxar, només recordar la conferència del proper dimecres.